Un dia indeterminat de 1949, a un autobús de barri, Julio Cortázar va tenir una revelació. El mite de Teseu i el Minotaure estava capgirat. Segons la interpretació clàssica, el Minotaure devora tothom qui s'endinsa al seu laberint i Teseu, amb l'ajuda del fill d'Ariadna, l'ha de matar per restaurar l'ordre. Però la intuïció de Julio Cortázar dona la volta a aquesta idea. El monstre no seria una amenaça per als qui entren al laberint, sinó simplement algú diferent, el poeta, el fric que la societat exclou i reclou a un edifici aïllat de la ciutat. Quan la seva marginalitat esdevé massa seductora, la ciutat envia Teseu, el perfecte executor de l'ordre establert, el sicari del poder, per eliminar allò que desafia la norma. Aquesta visió va quedar plasmada al seu llibre Los Reyes. 76 anys després, nosaltres sentim que el mite de Teseu i el Minotaure no és gaire diferent del de Sant Jordi i el drac. Sant Jordi, en nom de l'autoritat, elimina allò que se surt de mare, i el drac, al capdavall, es defensa d'unes normes imposades que el cavaller armat representa. Però el drac no està sol, perquè hem tornat a reunir alguns bitxos rars contra Sant Jordi. Bitxos rars és un programa de Ràdio Maconda amb els llibreters, els còmplices naturals dels bibliotecaris en la cadena que uneix llibres i lectors. Llibreries i biblioteques, una simbiosi perfecta. Però donada la naturalesa d'aquest programa i la d'aquesta ràdio, als nostres estimats llibreters els demanem que parlin de part d'allò rar, que ens recomanin els llibres més estranys que estan a les seves llibreries, els llibres més draconians, llibres potser oblidats, bizarrades, extravagàncies erudites o gamberres del món editorial. La defensa literària del monstre. Des del Centre del Laberint us parla la veu d'un tal Julián Figueras. A la sala de control de Ràdio Maconda, el nostre nou amic Xavi Saucedo. Avui, aquest segon episodi de Bitxos Raros, l'hem muntat amb un batalló perquè Sant Jordi és aquí a la vora, per això comptem amb Eric del Arco, de la llibreria Documenta, i Olga Federico, de la llibreria Impossible, una alineació que completa el professor Lluís Agustí, incombustible formador de llibreries i biblioteques. Sigueu benvinguts tots. Com sabeu, no resulta fàcil comprar llibres per Sant Jordi, l'allau de novetats i l'urgència ens confonen, i per això nosaltres oferim als lectors aquest servei públic. Una trobada amb vosaltres, els autèntics experts, la baula més seductora de la cadena dels llibres. I us hem demanat que ens aconselleu tres llibres fora de joc, fora d'actualitat, assumint que el bagul literari és ple de joies a descobrir. Doncs comencem a parlar amb Lluís Agustí, infatigable mestre de bibliotecaris i llibreters. Hola, Lluís, com estàs?
Hola, què tal? Com anem?
Gairebé totes les llibreteres i llibreters de la ciutat han passat prèviament pel teu magisteri. N'ets, en certa manera, responsable. Quina salut té la vida llibretera de Barcelona?
Una mala salut de ferro,
oh,
que és la que sempre ens va bé.
I és que són les llibreries en si mateixes bitxos raros?
Són molt raros, però tot el que és raro és estimable.
Tens tota la roba. Aquest és l'esperit d'aquest programa. Doncs anem al gra. Anem per la teva primera recomanació. Sembla que ens portes una rara novel·la policiaca.
Exactament. Porto, i pot semblar una mica estrany que jo em dediqui a aconsellar un gènere que en principi no trepitjo gaire, però que és el gènere policíac. I en aquest cas presento un títol que és ja antic, té més de 10 anys i gairebé té 80 anys, que és La Bíblia Valenciana, de Rafael Tassis.
Aha.
La Bíblia Valenciana, en el seu origen, és realment un llibre, la tercera traducció impresa de les Sagrades Escriptures, que és un exemplar del qual només queda un full a la ciutat de Nova York. Em sembla que l'últim exemplar sencer es va cremar al segle XVIII a Suècia, en una biblioteca reial, i és aquest objecte del desig preuat del qualsevol bibliòfil, i és el pal de paller d'una novel·la de policíaca en el que a la ciutat de Barcelona apareix un mort, com no podria ser d'altra manera, i de fet aquesta novel·la apareix en la xifra àulica d'aquella de Chandler del nombre de morts que han d'aparèixer en una novel·la policíaca, i al voltant d'això el periodista Caldes i el policia Vilagut doncs es dediquen a buscar el misteri. Una obra que la porto per diverses petites coincidències o simetries. La primera de les quals és un llibreter qui l'escriu. La segona està dedicada al gremi de llibreters de vells de vell de la ciutat de Barcelona, amb una coda que diu "amb excuses", i està escrita a l'exili. Rafael Tàsis està a París en aquella època, l'any 1944. Hem de pensar que és una obra que s'escriu gairebé al llindar de l'alliberament de París, i Tàsis munta una història que és ben interessant i ben entretinguda, que jo penso que en aquest cas aquests llibres que són artefactes d'una manera policíaca doncs han de ser això, entretinguts. I jo crec que té tots aquests elements. A més, el que diuen els que són joves, que diuen, a més és curta, que a la gent li agrada que siguin curtes les novel·les, no sé per què, com si fos en si mateixa una bondat. I quines qüestions més que poden ser interessants de cara a això? Doncs que hi ha alguna anècdota que a mi em resulta particularment entretinguda, que és que aquest home l'escriu l'any 44 i una de les escenes apareix un i diu: "M'han citat en un bar sense ànima de la ciutat de Barcelona, aquests nous bars que s'obren i que no tenen cap tipus de gràcia ni de cap sentit, i està una mica als afores. I quan saps que el bar és el Bar Velòdrom, te n'adones que la nostàlgia és una mala companyia."
Tens raó. I Rafael Tàsis, ell mateix, va emprendre algunes empreses editorials. Ell és el precursor del Pòrtic.
Exactament. Ell és llibreter, serà també editor, és un personatge polièdric, ara es fa servir aquest adjectiu per no descriure-ho o per fer-ho ras i curt, i jo penso que de l'exili doncs és una de les personalitats que són interessants. I té, a més, una colla també d'altres novel·les, El crim al paral·lel, Montaner 4, etc., que és aquesta ambientació d'aquesta Barcelona republicana o fins i tot de Barcelona durant la guerra, en la que se succeeixen diversos crims que s'han de resoldre. Jo, que no sóc consumidor de literatura policíaca, trobo que és una novel·la que es llegeix molt de gust, és senzilla de llegir, et recorda qüestions de la ciutat i de la pròpia ciutat que pots anar apamant, parla, en aquest cas, de bibliografia i de la Bíblia Valenciana, que per tot el que sigui la biblioteconomia i la història del llibre és l'unicorni que tothom buscaria, i té doncs tots els al·licients i totes les bondats que una novel·la es pot demanar. I què més, doncs, que feta per un llibreter i dedicada als llibreters per Sant Jordi hi ha d'estar. Molt recomanable.
Doncs amb la Bíblia Valenciana de Rafael Tàsis continuem la ronda i saludem a Olga Federico de La Impossible al carrer Provença. Hola, Olga, com
estàs?
Hola,
bona tarda.
La Impossible és una llibreria especialitzada en català amb una tria acurada de narrativa i assaig, també en altres llengües. Neix el juliol del 2013 la llibreria, de la mà de Mireia Perelló, Olga Federico i Tono Cristòfol, amb la intenció d'esdevenir un model de llibreria que abraci les sinergies culturals de la ciutat. Ja són 12 anys de dolça guerra llibretera. En quin punt està la batalla?
Bé, l'estem guanyant. Sí? Sí, sí.
Doncs, quin és el primer llibre que ens has portat avui?
El primer llibre que he triat és un llibre que es diu Cop magistral, de la Jessica Anthony. L'ha editat en castellà Gato Pardo, amb una traducció de la Patricia Anton, i en català l'ha editat Angle Editorial, amb una traducció de l'Alba de Déu. Si us sembla bé, llegeixo un petit tros per introduir una mica el que és la recomanació, i diu així: "Que petit es veia en Virgil als ulls de la Kathleen mentre pujava escales amunt a trucar al seu pare, carregat amb la bossa de golf. Que estrany que era, va pensar, que cada diumenge el seu home tingués ganes de jugar a un joc en què no guanyava mai. no ho havia entès mai. La Kathleen es va estremir, fregant-se un peu amb l'altre dins l'aigua. Encara li venia de gust fer unes quantes piscines més, mentre observava com en Virgil anava amunt i avall per la cuina i la sala d'estar. Parlant amb el seu pare per telèfon, notava que la pell dels talons se li pelava i es desprenia a l'aigua. No li calia fer conjectures sobre el que li estava dient en Cook. Bé,
ja tenim a la protagonista a l'aigua.
A l'aigua, i aquí és la raresa del llibre i pel motiu que l'he triat. I és que la protagonista comença el dia un diumenge de novembre als Estats Units, l'any 57, i comencen el diumenge una vida doncs, de família normal, decideix entrar a la piscina i no tornar a sortir. I aquesta idea travessa tota la novel·la. Aleshores, és una revisió contemporània, diguéssim, de temes ja antics, no? Com pot ser l'esquerda matrimonial, la vida als suburbis i el fracàs del somni americà. És una novel·la intel·ligent, ben escrita, que t'atrapa des del primer moment, perquè aquesta raresa tampoc no t'obsessiona la lectura. Tu, com a lector, t'interessa, però no és el punt de partida per conèixer aquest matrimoni, un matrimoni en el que l'home és un treballa en el món de les assegurances i ella és una dona de casa que es dedica a la família, als nens, però ha estat una estrella del tennis, diguéssim. Que això ja en l'època sona una mica com curiós, no? I el que desplega aquesta novel·la és que tots dos tenen una vida en paral·lel, molt curiosa, i tenen els seus secrets i les seves tensions que al llarg del dia es van trobant cap al vespre, on al final doncs, realment com a lector estàs molt interessat en saber si ella sortirà de la piscina i en quin estat acabarà aquella relació. Per tant, us la recomano moltíssim.
Sí, i ens trobem amb un d'aquests personatges obstinats, com el nadador de Cheever.
Exacte.
O el baró rampant,
sí.
Que prenen decisions i no afluixen mai.
Exacte.
Doncs amb aquest cop magistral de Jessica Anthony, aprofitem per saludar Eric Del Arco, aprenent de llibreter a la llibreria Documenta, al carrer Pau Claris, i president del Gremi de Llibreters de Catalunya. Hola, Eric, com estàs?
Hola, bones.
Aquesta mítica llibreria va néixer 4 dies abans que el mateix Eric, si no anem errats.
Vas errat, va ser 4 dies després.
4 dies després? Vols dir que t'estava esperant. O sigui que això és per allà l'any 1975. Sí. Documenta va obrir les seves portes amb la vocació de ser una llibreria especialitzada en literatura, art i ciències humanes. Són ja 50 anys i el projecte es manté amb una il·lusió loca. Des de l'any 1980, a més, convoquen el Premi Documenta, actualment en col·laboració amb l'altra editorial, destinat a autors i autores joves, menors de 35 anys. Com és això d'aprenent de llibreter amb tants anys d'experiència?
Doncs, primer perquè no te n'adones que els anys passen tan ràpid i de cop han passat 10 anys que jo estic a la Documenta. I també han passat 50 anys que vaig aparèixer en aquest món. I dos, jo encara tinc la sort de tenir al meu costat en Josep Cots, un dels dos fundadors de la Documenta. Ara mateix, quan venia cap aquí, doncs ell s'ha quedat a la llibreria perquè ve 3 dies a la setmana a xerrar amb els clients de tota la vida, a passar-s'ho bé.
És una llegenda ciutadana, aquest home.
Jo crec que sí. I jo, tothom que entra a treballar a la Documenta, ja sigui per uns dies o per un temps indeterminat, li dic, xucla tot el que puguis de l'experiència i del que pugui explicar el Josep, perquè a més és un narrador. Un narrador a l'antiga, és a dir, t'explica històries i les va enllaçant i si li dones corda pots estar-te tot el dia allà vivint experiències que són quasi equiparables a les 1001 nits, no? No només de la llibreria, que n'hi ha algunes, sinó de viatges, de vida, de trobades, de clients, de coses que han passat, i ell les explica molt bé. Llavors, jo em considero encara que a la llibreria el dia a dia el porto jo, però que, a més de la vida, sempre estàs aprenent. I encara afirmo com aprenent de llibreter, perquè és una cosa que penso que encara no sé què vull ser de gran. Per tant, estoy.
Doncs el teu primer bitxo rar és un clàssic que no per clàssic deixa de ser rar, no? Has portat a Chekhov.
Sí, com si he portat els 3 anys de Chekhov, que ha dit a Cal Carrer, una editorial que a més vull reivindicar perquè és relativament jove com a editorial, però és el projecte d'una escriptora i editora, l'Antònia Carré Pons, que no defuig tampoc del seu origen, no? D'aquesta cancelleria de Terrassa, en surt al final una editorial on es destripen clàssics i traduccions i te les porten com si fossin noves, no? Com si encara estiguessin sagnant. I jo li agraeixo que en aquest cas hagi fet aquesta traducció dels 3 anys de Chekhov, on el monstre és... Sí, la història és bastant senzilla. És un, per ser Chekhov, és un conte llarg o de les novel·les, una novel·la curta, no? Està en aquest punt mig que te'l pots llegir en una tarda tranquil·lament, i és la història d'un noi que ve del món industrial rus i veu una noia, se n'enamora en un poble remot de qualsevol lloc de Rússia i li diu, escolta, em vull casar amb tu, i ella se'l mira i diu, tu ets molt lleig, no? I aquesta és la part del monstre, no? Algú que és molt lleig, molt lleig, i ha de ser molt lleig perquè ja ella ho diu molt, no? Però després s'ho repensa perquè diu, bueno, és que la resta de possibilitats que tinc per casar-me en aquest lloc del món són pitjors. O sigui, no perquè siguin més guapos, que potser ho són, sinó perquè són borratxos, gent pobra, i en canvi aquest té recursos, no? I així que decideix casar-se, i aquests 3 anys és aquests 3 primers anys de matrimoni, que jo penso que retrata molt bé l'ànima humana, que és el que té Chekhov, no? Aquesta ànima interior de cada un d'aquests dos personatges i tot el món que els envolta i tot de situacions, que a més, en aquest cas, serveix per fer una introducció a tots aquells que mai han entrat en la literatura russa, de tenir una aproximació, entre cometes, fàcil, perquè abans d'enfrontar-te a un crim i càstig o a un guerra i pau, clar, o fins i tot a un Hachimurat o qualsevol llibre o fins i tot el fum de qualsevol altre autor, agafes aquesta i t'introdueix amb tot el tema dels noms, com funcionen, et serveix per situar-te molt i flueix molt bé, està superben escrit, està molt ben traduït i és una història amb molta ironia. Aquest matrimoni fet per conveniència de tots dos, un perquè està enamorat i l'altre perquè veu la sortida a una situació de pobresa. I per això recomano molt aquests 3 anys. És un llibre que pots regalar a tothom per Sant Jordi o te'l pots comprar per tu mateix i gaudir-ne de l'alta literatura concentrada.
I a més de la rabiosa actualitat de 1895, que és quan va ser publicat, on ja els monstres i la lletjó i els interessos humans circulaven plenament per la literatura.
Clar, és que a més la literatura russa, el fet de, fins i tot de normalitzar la desigualtat humana d'una manera... fer-la usual, no? Ja si s'escriu parlant de senyors i de músics, dels esclaus, aquí també es veu, no? I això, aquesta normalitat, que nosaltres no ens adonem quan és la nostra, però que també hi ha ciutadans de primera, ciutadans de segona, dins del nostre propi estrat, i de relacions humanes, llegeixes Chekhov i dius, com podria ser això? I llavors mires al teu voltant i dius, no, el monstre de la humanitat continua viu en molts casos. Hem millorat molt, però hi és. I Chekhov això ho retrata fantàsticament.
La literatura universal, que sembla també intemporal i intempestiva, no? Als nostres convidats d'avui els hem demanat que ens punxin també músiques rares per dividir les rondes. I ara que hem acabat la primera ronda, Eric Del Arco, DJ de luxe per l'ocasió, ens porta a Los Electroduendes.
Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Oiga usted, no se ría de la bruja avería. Si se ría usted, señora,
romperá la lavadora.
Si se ríe usted, señor,
romperá el teléfono. Eric, per què has triat aquesta cançó? Per la bruja?
Doncs, bueno, per la bruja, per la lletjó feta... Jo trobo que és divertidíssim analitzar aquests anys, sí, 80 i 90, en què analitzes ara i això no ho deixaríem fer-ho ara. Saps allò que dius? Sí. Posar això pels nens un dissabte al matí, que els deixis sols, que surti l'Alaska... com podia ser, com que sortís la Letícia Sabater és un món quix a tope, però que alhora respirava molta més llibertat moral, sí, de la que a vegades podem tenir nosaltres sense adonar-nos-en, no? I ho mires, i mires un episodi i és que és completament friki, gore, surrealista, està més proper al gran surrealisme dels anys 30 de París, que llavors ho mires i dius, és fantàstic que poguessin fer això i que jo ho mirés i m'agradés, saps? Va ser un moment fantàstic de la cultura en general. I a més, com que estem buscant els monstres,
exactament,
doncs la Gran Brujaveria és un dels grans monstres televisius.
Tens tota la raó. Doncs anem amb la segona recomanació de Lluís Agustí. Aquest programa parteix d'una idea alegre també de llibertat, així que podem recomanar assajos, novel·les, poemes, aforismes i quaderns de notes.
Exacte. Jo recupero la idea de l'amic Eric de la literatura concentrada, i en aquest cas jo voldria recomanar altres obres que no són pròpiament novel·les, perquè penso que moltes vegades hi ha gent que és lector compulsiu i extensiu i intensiu de novel·les, però que no saben que els interessarien d'altres gèneres. I porto un gènere que és literatura concentrada i que són aforismes. Els aforismes és un tipus de literatura antiga o antiquada, però de la més rabiosa actualitat. L'aforisme és com una frase lligada en la que s'hi concentren tota mena d'idees i de tipus de reflexions en profunditat. El que més coneixem sempre és la Rochefoucauld, que sempre acaba sortint amb qualsevol article de La Vanguardia, algú que cita que la hipocresia és l'homenatge que fa el vici a la virtut, que és una d'aquelles coses que sembla que sigui un latiguillo, que diem en castellà, no? I el cas és que hi ha un altre autor de aforismes que és anterior a la Rochefoucauld, que és un alemany de nom Lichtenberg, que tenia algunes obres, com deies, uns quaderns de notes, que en principi eren per no ser llegits, sinó simplement que ell s'anava apuntant allò que considerava oportú. Lichtenberg per nosaltres és un desconegut, però pels alemanys és un clàssic, i el clàssic, una de les qualitats o de les qüestions per les quals un autor passa a ser o una obra passa a ser clàssica, és que tu la pots rellegir una i una altra vegada i de vegades hi trobes sentits que no has trobat amb la primera de les lectures. Nietzsche, que era millor lector que filòsof, tenia un comentari que diu que de tota la literatura alemanya l'únic que es pot rellegir és Goethe i Lichtenberg. I de fet, Lichtenberg, quan us cau a les mans, i quan us cauen les mans amb una edició com la de les edicions de la L Geminada, que jo també voldria aquí reivindicar com a editorial extraordinària, de vegades tenim millors editorials que de les que ens mereixem com a lectors, perquè som pocs i rebiuts, té aquest quaderns de notes traduït i que parla de moltes qüestions i de moltes idees i que, en principi, semblaria que seria per apuntar-se coses que voldria desenvolupar posteriorment. Hi ha alguns aforismes que, a més, segons quin dia llegeixes, penses que volen dir una cosa o una altra. Per exemple, hi ha gent realment que llegeix únicament per no haver de pensar. Que tu et quedes una miqueta pensant què vol dir aquesta frase i què ens està...
Perquè algú pensi per tu.
Per algú pensi per tu. Perquè és veritat que oblidem la major part del que hem llegit, així com del que hem menjat. Però sé prou bé que totes dues coses no contribueixen pas poc a la conservació del meu esperit i del meu cos. Aquestes són unes de les dels molts aforismes, i que dic que és de rabiosa actualitat perquè qualsevol persona amb una obra com és la de Lichtenberg a les mans pot ser una arma de destrucció massiva en aquestes xarxes socials, perquè és com si fossin piulades, però piulades que s'han fet per ser llegides en privat, però que tenen la intel·ligència per ser distribuïdes en públic, per ser compartides. I jo penso que si no es coneix Lichtenberg, quina il·lusió descobrir-lo, perquè segurament sobraran raons per recomanar-lo i, a més, per regalar-lo, perquè és una edició bonica, vella, ben feta, ben traduïda i que mereix la recuperació. I fa 20 anys que està publicada, vull dir que correu a buscar-lo a les llibreries, que encara n'he vist que hi ha exemplars, i a les biblioteques també.
Doncs correrem a buscar els quaderns de notes de Lichtenberg, un d'aquests llibres que no cal llegir de la pàgina 1 a la 200 de forma seqüencial, sinó que cada pàgina està plena de tresors. I anem més a prop, si més no, geogràfica i temporalment, per parlar amb l'Olga Federico d'una intrusa.
Sí, d'una meravellosa intrusa. Jo realment estic molt entusiasmada amb aquest llibre. És novetat, és el darrer llibre de la Irene Pujades, i que li toca de prop a l'Eric, perquè la Irene Pujadas va guanyar el Premi Documenta amb el llibre Els Desperfectes.
No, i a més, és molt important reivindicar-la, perquè és de... no sé quants autors catalans han tingut un conte publicat al New Yorker. Però ella ho ha fet, i no ho ha fet per una voluntat pròpia de fer-ho, sinó perquè algú el va llegir i va dir aquest conte ha de sortir allà. I, per tant, penso que és una de les autores actualment que hem d'anar seguint. És important, és un fet que jo penso que s'ha donat molta menys transcendència a nivell del món literari català del que hauria de tenir. Potser va ser mal moment a l'estiu, però... conte publicat al New Yorker, és que...
Déu-n'hi-do. I què ens aporta aquesta nova intrusa?
Doncs començo també amb un trosset, que a mi m'agrada així. Diu així: la Diana havia entrat per reforçar algun cargol, per esmenar-se. S'esperava que tot plegat tindria una aparença més orgànica, però vist el panorama desolador des del seu de dins, explotació laboral, abarrocament burocràtic, males maneres, ara volia molt més simplement tornar-se'n cap a casa. I resulta que la protagonista, que es diu Diana, comença el llibre, doncs, amb uns amics, i li diuen que hi ha alguna cosa que la veuen una mica estranya, que alguna cosa no li va bé. I ella, doncs, pensa que, bueno, doncs, que pot fer, que potser sí, que hi ha alguna cosa que no funciona. La història, i aquí ve la raresa, és que ella se'n va a buscar la seva tieta i el nòvio de la tieta, i li diuen que no es preocupi, que la solució està en entrar en el de dins. És a dir, ella, a veure que ho explico bé, ella entra en el seu interior per arreglar, pues, alguna cosa que no, deu ser que no li acaba d'anar bé, doncs això, per reforçar un cargol i res, i tornar a sortir. I aquí estem en aquesta aventura que viu la Diana. Et recorda els llibres de Jules Verne, a l'Alícia, cinematogràficament, el món de Cariño encogido a los niños, és a dir, aquell món de fantasia i de diversió. Aquest llibre m'agrada perquè en un moment que és molt avorrit, molt trist, molt desabador en el que vivim, agafar un llibre tan enginyós, tan graciós, tan ben pensat, tan ben treballat, de veritat que és com un oasi, és una meravella.
Sí, i d'un humor que no sigui negre.
Exacte.
No? Sí, que el sentit de l'humor ha de ser sempre incisiu i cínic.
No, la Diana no té aquest humor, té un humor molt bonic, molt simpàtic, molt irònic, i és que no voldria desvetllar tampoc res, però jo, el llibre, això de veure com ets per dins i el que passa, doncs és que ja ho desenvolupa d'una manera que és molt graciós. I tu, com a lector, tens moltes ganes de viure l'aventura amb ella. No és una cosa de dir, ai, mira, és una bona ocurrència, però ja està. És un llibre que tu vas seguint l'aventura i l'acompanyes divertint-te i volent saber com ella ha pensat tota aquesta història, com acabarà la Diana, i només puc dir coses bones d'aquest llibre.
Excel·lent. Doncs tenim a la intrusa de la Irene Pujadas, i seguim amb la varietat de gèneres literaris. Anem a un epistolari curiós que ens porta l'Eric de l'Arco.
Doncs sí, ja fa molts anys que va arribar a la llibreria aquest llibre de l'Emma Reyes, i la veritat és que portem molts anys recomanant-lo. Emma Reyes és una autora colombiana, nascuda al 1900 i poc, 1916, deu ser una cosa així, principis del segle XX. I escriu aquest llibre quan ja està... el llibre es diu Memòria por correspondència, perdó.
Sí, l'ha publicat Libros de l'Asteroide.
Libros de l'Asteroide. I nosaltres sabem, quan el llegim, si llegim la solapa, no és obligatori, que aquesta senyora ho escriu ja com... escriu aquest llibre quan ja és... delegada a París del govern colombià, i es dedica a representar tots els elements culturals importants de Colòmbia a París, al París dels anys 50-60 del segle XX. I el que fa aquest llibre és, ella retrocedeix enviant unes cartes als seus amics, a un amic seu, que li pregunta, bueno, però tu d'on vens? No? Ell li pregunta i ella li responen cartes. I cada carta ens porta al moment de la seva infantesa. Per ordre cronològic, comença quan és molt petita.
O sigui, és com una autobiografia epistolar.
Sí. I ella té una infància molt dura, molt, molt dura. És duríssima. Tu vas llegint allò i dius, però com pot ser que aquesta persona té la sort que saps que acaba bé? Si parteixes a acabar bé, llavors el llibre no es fa difícil de llegir. Però és una infància duríssima, en suburbis d'una Colòmbia no diré colonial, perquè no ho és, però encara per desenvolupar, i comença que ella està amb una família cuidada, però no és la filla d'aquella família, algú l'ha deixat allà, i la primera escena que planteja és que ella és l'encarregada, amb 5-6 anys, d'agafar els cubells plens de la merda que han fet la família i anar-los a llançar al pou sec que hi ha, imagina't, una nena de 5 anys, la seva feina és aquella, no? I la gran gràcia de la novel·la, que després va explicar, doncs, que va a un internat de monges, que va, surt, entra... Sempre és... Penses que surt d'un lloc que està molt malament i el següent pas és encara més dur. I en canvi, el llibre, el que el fa meravellós és que ella aconsegueix tenir aquella visió de la infantesa on no hi ha... Si allò que vius, ho vius amb normalitat. El món és així i no... I no hi ha cap retret, cap moment de dir és que això és culpa d'algú o culpa de l'altre. No, no. Ella ho explica, sembla com si fos la nena de 6 anys, que ho explica com el més normal del món, no? Que dius, estava allà i havia de fer això, havia de fer l'altre, vaig anar aquí, vaig anar allà. Cada vivència és duríssima des del punt de vista d'una persona que estàs a casa teva llegint-ho des del sofà o a qualsevol lloc d'aquí. I ella ho fa d'una transparència, d'una normalitat sense rancúnia. Jo penso que el més important és no hi ha cap rancúnia en tot el llibre. I va avançant la seva vida i va explicant el que li passa fins que arriba a ser un adolescent. Doncs aquí el monstre és la societat en la que ella viu i que permet això, s'insinua que és filla il·legítima d'algú important i que sempre... Però el llibre és meravellós, d'una prosa, d'una lectura que t'enganxa i ja no el pots deixar. I, per tant, jo dic que és un d'aquells regals que quan algú ve indecis i diu no sé què regalar i anem parlant, no? I diu, pues mira, si vostè no sap què regalar i aquesta persona li agrada llegir en castellà, perquè a vegades dius, bueno, algú regala en català, pues no pot ser aquest llibre, no? Però ell regali aquest llibre i no fallarà, no fallarà. És per quan tots els públics, per tota la gent que necessita un llibre on reconciliar-se amb la lectura, perquè a més, com que són cartes, dius, mira, avui llegeixo una carta i demà una altra. És sí. Fàcil de deixar-ho i en realitat és una trampa perquè agafes un i després l'altre i l'altre i l'altre i l'altre i l'altre i dius, que se m'acabarà ja el llibre i jo no vull que s'acabi. Per tant, aquí el que fa Emma Reyes és preciós, ho llegim en llengua original, que això també està molt bé sí. A vegades, i molt en cert Asteroide per haver-lo trobat i haver-lo portat i haver-lo publicat.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació i la recomanació de recomanar Memòria per correspondència d'Emma Reyes. Des d'aquí la reivindiquem com una de les grans obres autobiogràfiques dels últims anys. I agafem Alè pel final amb uns nous i ambigus minutos musicales. Doncs entrem a la tercera i última ronda de recomanacions amb els nostres amics llibreters. Lluís, la teva última recomanació és la d'un mestre de l'escriptura i volta a volta de la lectura.
Sí, Alberto Mangel, d'origen argentí, nacionalitzat canadenc, viscut a França i en l'actualitat la seva gran biblioteca es troba a Lisboa. L'obra és original en anglès i és una llàstima que només tenim la traducció al castellà. No sé si hi ha algun editor o editora que s'animi a fer aquesta traducció. Jo penso que és una de les obres que valdria la pena tenir en el que seria el cànon de la història de del llibre i de la lectura. I, de fet, el títol és, en traducció en castellà, Una història de la lectura. Qui és Alberto Manguel? Alberto Manguel ha passat per totes les figures de la lectura. Ell mateix, lector de Borges, llibreter, editor a la Polinèsia Francesa, director de la Biblioteca Nacional de l'Argentina, una personalitat que va amunt i avall i que fa tots totes les professions lligades amb el llibre. I ho recomano perquè al país ha aparegut un nou tipus de català. És el català que diu: jo compro llibres tot l'any, menys el dia de Sant Jordi. Segurament n'heu trobat algun d'aquests,
sí.
No? Aquell que dius, no, el dia de Sant Jordi no compro perquè compro tots els dies de l'any i el dia de Sant Jordi no vull acumulacions amb aquest sambòdromo que s'ha muntat amb la llibreria al país. Per aquelles persones que saben perfectament que després de posseir o de comprar llibres el millor que hi ha al món és parlar-ne, l'Alberto Mangel parla de llibres, parla de la lectura i parla del plaer de compartir erudició a través del que podria ser l'amenitat més absoluta. T'explica tot el que és la història de la lectura a través dels personatges, dels homes i de les dones, de les prohibicions i de les persecucions, de l'embogir per llegir, lluitar per llegir, defensar-se del món a través de la lectura, el paper del traductor, etc. Si a algú li interessen els llibres i li interessa la lectura, probablement serà una de les peces d'aquestes delicioses. I de la mateixa manera que passava abans, es pot llegir de manera saltejada. Un pot entrar per un dels capítols o per un altre que segur que trobarà el seu plaer. És un llibre, a més, que val la pena poder-lo no només llegir, sinó també regalar, perquè a més té diverses presentacions. El tenim amb butxaca, el tenim amb edició de luxe, és a dir, que tant pot ser per a consum propi i econòmic o per oferir amb aquell amic o amb aquella amiga o amb aquella persona estimada que aprecia la lectura i que aprecia el que és el món de la lectura que ens fa humans, que és, suposo, la idea. I jo crec que el que té a més, i el més important de tot, és que aprenem moltes coses de manera entretinguda, fàcil, amb una certa ironia, amb un cert somriure, i penso que aquestes són de les poques coses de plaer que ens queden els que ja tenim una edat que, segons quines menges i quines coses, ja no podem fer.
I, per cert, quan has dit que Manguel era lector de Borges, em penso que això és d'una manera molt especial, no a la manera que nosaltres tots llegim a Borges.
Ah, no, clar. Bé, i la meitat de la gent de Buenos Aires de la seva edat han sigut lectors de Borges, perquè qualsevol que tenia la seva edat i sabia llegir, Borges li recomanava que anés a casa seva a llegir-li alguna cosa i es feia llegir. És veritat, queda com no acaba d'aclarir-se, i lector de Borges vol dir que anava a casa seva i Borges decidia què és el que volia que li llegissin, i així ho feia. Una història de la lectura d'Alberto Mangel, i segurament si alguna vegada ens trobem pel carrer algú dirà: m'he llegit Mangel, gràcies.
Doncs et donem les gràcies a tu també, Lluís. I passem a l'última recomanació d'Olga Federico. Anem amb una altra història que és pòstuma a la seva manera, no és així?
Totalment. Estem parlant d'una no morta. Oh. No sé si em donaran les gràcies a mi pel carrer per aquesta recomanació, us he de dir, però bueno, mira, jo quan em veu convidar vaig estressar moltíssim, vaig pensar, a veure, llibres friquis, què voleu dir, rars, tal, i les dues primeres recomanacions ha estat com algo molt natural, perquè era el que estava justament com llegint i tal, i vaig pensar, mira, m'encaixa molt bé, però després vaig fer com un treball de camp, de dir, anem a buscar algo que realment sigui friqui.
I molt bé.
Llavors us he portat aquest llibre que es diu Durar una eternitat i en un instant s'hi acaba. Segurament dels tres llibres és el més poètic, el més oníric, d'acord? Però comença així el llibre. Hoy se me ha caído el brazo izquierdo. Se me ha desprendido limpiamente a la altura del hombro. Janice le recogió y lo trajo al hotel. Creía que iba a afectarme al equilibrio más de lo que me ha afectado. Es como cortarse el pelo. El movimiento del aire alrededor de las paredes que quedan de mí es distinto. Hay también una sensación intermitente de novedad y de merma. Yo libre, yo no muerta. No me mires.
Wow.
comença així. Oi que és maco?
Sí. Té alguna cosa de sobrietat escabrosa, ja. És molt curiós. Està emparentat això amb Pedro Páramo d'alguna manera?
No ho sé. No t'ho puc dir.
Com a lectora, però...
Podria ser, no? Perquè és un llibre que té com... té un pesar, eh? O sigui, és un llibre que et va entristint. Perquè, clar, és una no muerta que realment està en una situació de no voler estar allà. I aquesta incomoditat és la que, encara que hi ha notes d'humor o de com una cosa una mica macabra, però no deixa de tenir aquest pes, no? de tristor. I ara, ja per acabar de matar-vos, us torno a llegir tot seguit. Diu la no muerta: me paso todo el día en la cama. Si me tumbo sobre el costado derecho, puedo mantener el brazo en equilibrio, como si todavía formara parte de mí. O puedo fingir que es tu brazo y que estás en la cama conmigo. Pienso en cuando nos llevábamos una manta a las dunas y nos tapábamos con ella. Despertábamos con arena en el pelo y en las dos comisuras de los ojos. El ruido del océano inmenso como el cielo. Echo de menos dormir, te echo de menos. Y claro, es que troba falta molt al seu amor. I llavors és... O sigui, el seu cos es va descomposant, el va agafant... Tens aquesta sensació, doncs, de falta d'ubicació i la protagonista decideix... Ella està en un hotel on hi ha més personatges morts i fan com uns rituals, es renombren, o sigui, trien noms nous per al seu nou estat. És com molt raro. Però ella, com no està bé, decideix tornar cap a aquell lloc on ella va ser feliç, no? I és aquesta com una road movie, no? En llibre no sé com seria. Però sí, el que et va quedant és aquesta sensació de raresa i de que esperem que després de la vida no hi hagi aquest ambient i aquesta sensació de solitud.
Doncs dura una eternitat i en un instante se acaba. És una novel·la de l'autora nord-americana Anne de Marquen, que ens ha portat la Olga Federico. Moltes gràcies, Olga. I acabem amb l'última recomanació de l'Eric del Arco, que més que una recomanació és tota una nissaga de recomanacions. No és així?
Bé, és un Sanderson. Uh-huh. És el primer Sanderson que s'ha traduït al català. Ara ja en tenim més, però aquest va ser el primer. Que és L'ànima de l'emperador. I al pensar en un fet, no? També aquí, quin és el monstre de tota aquesta novel·la? Bueno, és un emperador d'un imperi d'aquests que al principi no en sabem res, perquè la novel·la serveix com a introducció al món de fantasia de Sanderson. Té un món com pot ser el món de Tolkien, com la Nàrnia, com pot ser el de Pratchett amb el món disc.
Sí.
Doncs aquí tenim un món del qual no coneixem res. Sanderson ha escrit llibres immensos. Quan dic immensos, sí, són milers de pàgines cada un dels volums. Tal. Llavors, aquí jo penso que l'encert és que el primer llibre que es tradueix a Sanderson, traduït per Marta Armengol, és un llibre curtet. Tot el seu món està allà, però és curtet. Quina és l'eix d'aquest llibre, l'argument? Doncs, l'emperador d'aquest imperi del qual no sabem res i se'ns explica una mica, ha tingut un accident, ha quedat destrossat, però el mantenen viu. I doncs necessiten algú que recomposi la seva ànima. A mi em lliga molt una mica amb el llibre de la Olga per un altre vertent, perquè no té potser la profunditat humana de sentiments que té el llibre que presenta l'Olga, però sí que ens presenta que tot el sistema burocràtic de l'imperi necessita que aquell emperador no desaparegui de cop, perquè s'enfonsa tot. Llavors, el mantenen en vida i hi ha una professió de gent que és capaç de recompondre l'essència de les coses i dins d'aquesta feina hi ha alguns que són capaços de recomposar la memòria de la gent si troben les eines i els elements necessaris per fer-ho. Doncs segresten a una persona que és capaç de fer això, que és una noia, que és una curadora, i la tanquen amb l'emperador i diu: tens un mes per arreglar això. O sigui, aquí tenim l'emperador com si tot el cervell estigués tirat per allà. Bueno, arregla-ho, junta-ho tot, enganxa-ho, posa-li tots els records que siguis capaç de posar buscant en les seves pròpies memòries, perquè busquen en els llibres, i llavors ella, la seva feina és, té un mes només per recomposar, i si ho aconsegueix, l'alliberaran i si no la mataran. Sota aquesta premissa, doncs en aquestes 100 i escaig pàgines ens trobem una conta enrere d'aquestes molt ben construïda perquè llavors, on se'ns explica el que ella va fent a poc, la relació que estableix amb els records de l'emperador, tota aquesta cort on tothom lluita per veure qui es quedarà al poder, si això falla, si no falla, tal, i petites pinzellades de tot el món extern, perquè tot això passa en unes sales molt, molt concretes del Palau Imperial, però Sanderson ja va dibuixant aquí les bases del món que sabem que hi ha allà fora, on la gràcia està en aquestes regles que són del gènere de fantasia, te les creus com a base del món que estàs llegint. És a dir, una de les coses que li demanes a la fantasia quan la llegeixes, a la fantasia i a la ciència-ficció, és que sigui coherent dins d'ella mateixa perquè sigui creïble, encara que tot el que t'expliqui no correspongui al nostre món. No? Doncs Sanderson, en aquest cas, en aquest llibre, ho aconsegueix, et deixen ganes de que, si vols, ja saltes a qualsevol de les sagues que s'estan començant a publicar en català i que, alhora, em serveix ara per reivindicar tota una sèrie d'editorials que estan ara publicant fantasia i ciència-ficció en català, que sempre semblava que això sí. ho havíem de llegir en castellà perquè no, fora d'algun Tolkien puntual o alguna cosa, o l'editorial Laertes, que porta molts anys editant fantasia i ciència-ficció en català i està allà, i a vegades no, també, tot això que reivindiquem, sembla que l'oblidem, no. S'està fent molta feina, molt bones traduccions, molt bones edicions, i a més l'aposta funciona perquè després a les editorials continuen les sèries i continuen fent aquestes coses. Per tant, jo he gaudit molt de L'ànima de l'emperador. És un llibre també transgeneracional i transgènere, encara que no siguis un gran fan de la ciència-ficció, el pots agafar perquè te'l pots agafar com una novel·la del temps que va corrent en contra del protagonista, com un relat de realitat en un món diferent, i jo m'ho vaig passar molt bé.
I el monstre aquí quin seria?
El monstre, home, el monstre és aquesta capacitat nigromàntica de tenir un mort vivent també, que és l'emperador, i que hi ha una persona que el pot reconstruir com una mena de Frankenstein de la ment, que al final és això, agafar pedaços, i ni ella mateixa sap, quan faci el clic final, què passarà. Saps? Sortirà un emperador que recordarà sent com era, o no, i els pedaços que no ha pogut engegar, què faran d'aquesta personatge? Perquè, clar, la ciència que està desenvolupant el que fa és ajuntar pedaços de memòria que ella reconstrueix, però, clar, no els té tots, perquè fins i tot nosaltres, quan escrivim els nostres propis diaris, si en fem o escrivim les memòries, no posem moltes vegades tot el que hem fet de veritat, sinó les que nosaltres volem que es perpetuïn o les que nosaltres volem autoenganyar. Per tant, ella només té una part de la informació de les coses que han passat. Quan ho junti tot, les llacunes que quedaran, què passarà? Seran prou grans com perquè tot això no ho aguanti, el cap de l'emperador no ho aguanti? Bueno, ja dic, és fantasia, ciència-ficció, però tot aquest problemàtica te la fa tan creïble que al final dius, bueno, a veure com acabarà, no? I la manera que té d'acabar-ho és intel·ligent.
Doncs amb aquesta Ànima de l'emperador de Sanderson ja hem arribat al final d'aquest programa. Olga Federico, de La Impossible, al carrer Provença, Eric del Arco, de La Documenta, a Pau Claris, i Lluís Agustí, mestre de llibreters, gràcies per haver vingut, per haver-vos exposat a ser bitxos raros i per ajudar-nos a orientar-nos entre l'allau de recomanacions.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Doncs bon Sant Jordi a tots. No ens cansarem de repetir-ho. Llibreries i biblioteques són una simbiosi perfecta. Doncs fins aquí aquest segon Bitxos Rars, en què hem combatut la normalitat i l'estàndard amb un bon grapat d'amics llibreters. Trobareu la relació dels llibres dels quals hem parlat a la descripció que està al nostre site i a les biblioteques de Barcelona. Des de Ràdio Maconda s'acomiada dins el laberint un tal Julián Figueras. Als controls, el nostre nou amic Xavi Saucedo. Fins a la propera cita amb els Bitxos Rars, un ecosistema radiofònic ideal pels llibres secrets.